TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 10 de març, en què es preveu que la llei de memòria democràtica quedi definitivament derogada. Ho ha de votar el ple del Parlament avui, que comença d'aquí una hora. Vox ha arribat amb un acord amb el PP per suprimir la norma aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018. Els populars justifiquen que mai ha estat la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic. Tot d'una, escolta'm el que en diuen totes les parts en una jornada marcada també per la crònica judicial. L'Audiència Provincial de Palma condemna a 73 anys de presó els 8 joves acusats de violar en grup una lota britànica en un hotel de Magaluf l'any 2023.
Els condemnats reconeixen els fets i han arribat a un acord de conformitat abans del judici, de manera que han aconseguit una rebaixa de 80 anys respecte de la petició inicial de la Fiscalia. Un fet que critica l'advocada i presidenta del Lobby de Dones, Francisca Mas, que adverteix sobre el perill d'aquest tipus d'acords.
La mètrica penal, que es baixa, i l'altra, aquesta praxis, que mos fa mal, aquesta praxis, d'arribar a acords.
I presó per als dos detinguts per l'atropellament mortal de dijous a Calen Blanes, a Ciutadella.
Se'ls investiga per dos presumptes delictes d'assassinat, un d'ells en grau de temptativa. L'atropellament va acabar amb la vida d'un home i en va ferir també un altre. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I es redueix la taxa d'abandonament escolar a les Balears.
És 5 punts inferior al curs anterior i d'aquesta manera les illes abandonen el lideratge del rànquing. El govern prepara un nou programa per tal de reduir encara més aquesta taxa. Entre d'altres mesures, s'ampliaran les places d'FP, els orientadors i es reforçarà la presència de psicòlegs als centres.
I després de més de dues dècades d'espera, avui el parador d'Eivissa rep els primers clients.
Ja fa uns dies que els ciutadans han pogut visitar-lo en les jornades de portes obertes. En parlarem d'aquí una estona amb Pau Arbona, que és el seu director.
I de l'exterior, les declaracions contradictòries del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la guerra a l'Iran fan ballar el preu del petroli.
El barril Brent va arribar a fregar els 120 dòlars ahir davant les perspectives d'un conflicte llarg. Hores més tard, Trump assegurava en una entrevista telefònica que la guerra estava pràcticament acabada. Això ha provocat un descens immediat fins als 90 dòlars, unes paraules que només una estona després el president matisava. Deia que encara tenen objectius per complir, cosa que rebaixava notablement l'eufòria.
And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated.
No cedirem fins que l'enemic estigui derrotat de forma total i decisiva, ha dit davant dels congressistes del Partit Republicà, cosa que ha fet tornar el temor als mercats per un possible allargament del conflicte.
I precisament de les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Orient Mitjà. Parlarem a les 8 i mitja d'aquí uns minuts amb el catedràtic d'Economia a la Universitat de Barcelona, amb Joan Tugores. I una estona més tard, just abans de les 9, serem en directe a la platja de Palma, però avui no serà per parlar d'economia ni de turisme.
No, perquè tal vegada recordeu que allà, a la mar, en concret a Ses Fontanelles, el 2019 es va descobrir un derelicte. Les restes d'un vaixell romà del segle IV que s'havia enfonsat procedent de Cartagena. I de just avui comencen les tasques d'extracció i a l'informatiu matí coneixerem com s'ha de dur a terme aquesta intervenció.
I abans, a les 8:25, en els esports, parlarem del Reial Mallorca, que començarà a preparar avui el partit de diumenge contra l'Espanyol. Marta de Sampas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista farà aquest matí el primer entrenament de la setmana després de gaudir ahir del seu dia de descans. Per afrontar aquest partit contra l'Espanyol, Martín de Michelis ha programat una setmana intensa de feina. Demà, doble sessió a la Ciutat Esportiva i, en total, 6 entrenaments que faran els jugadors del Mallorca aquesta setmana. Tot per intentar sumar 3 punts contra l'Espanyol, que ahir al seu camp va empatar un contra el COE, l'Oviedo.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada amb cel tapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada amb un cel ben carregat, però sobretot entre Eivissa i Formentera. A Mallorca i Menorca, tot i que tindrem molt de núvols, també tindrem moltes més ullades de sol. De fet, és en el cas d'Eivissa i Formentera, on esperant que ja avançada la jornada puguen tenir algunes pluges de major intensitat, esperant que siguin a darreres hores de la jornada, això sí. En canvi, a Mallorca i a Menorca, tot i que podran tenir qualque ruixat de caràcter més feble, seria molt més puntual i afectaria principalment el ponent de cada illa. D'altra banda, quant al vent, aquest tornarà a bufar fluix principalment de llevant. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que a Eivissa i Formentera sí que tindran qualque cop moderat i, per tant, a la costa més exposada podrem veure qualque radal de maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Santa Eulària i 12 a Sant Francesc. A Menorca, 9 graus a Mahó i 11 a Cala Morell. I a Mallorca, 8 graus a Sa Pobla, 10 a Lloseta i 11 a Santanyí.
I són ara les 8:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bussà, Toni Escanelles, Caterina Bany, Ansel López i Toni Sastre. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Parlament derogarà avui la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018. Després de dos intents, Vox aconseguirà tomar la norma per acord amb els populars. El PP li treu ferro, assegura que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic. Marta Puyalto.
La norma, que deixarà d'estar vigent, té com a objectiu reconèixer i reparar les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Vox, però, la considera una llei partidista i revengista. El diputat Sergio Rodríguez defensa que derogar-la és un exercici democràtic, just al contrari del que pensa Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, que lamenta, diu, que la presidenta Marga Proens hagi incomplit el pacte de 2024.
Una llei que intenta imponer una verdad oficial, una llei liberticida, una llei parcial. Y por otra, porque va a ser la primera ley que apruebe este Parlamento desde que estamos presentes en él, ya hace 7 años, a iniciativa exclusiva de Vox.
La concatenació de traïcions comeses per part del Partit Popular i de la seva presidenta, de Marga Proens, que ha faltat sistemàticament a la seva paraula.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreres, defensa que la derogació respon als acords amb Vox per garantir l'estabilitat de la legislatura i recorda que continuarà vigent la llei de fosses.
Des de la tranquil·litat que a les Illes Balears ja existeix una llei de fosses que permet cercar a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme per poder-les enterrar en dignitat.
És el segon intent de Vox de derogar la norma. El primer, el desembre de 2024, va fracassar després que el PP s'abstingués en la votació després d'un acord amb l'Esquerra, a canvi que aquests donassin suport a dos decrets del govern sobre zones inundables i a correccions de la llei de simplificació administrativa que els mateixos populars havien votat per error.
Precisament avui la Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocat a les 11 una concentració davant del Parlament. Llegiran un manifest contra la decisió de derogar aquesta llei de memòria democràtica. I l'Audiència Provincial de Palma ha condemnat a 73 anys de presó els 8 joves acusats de violar en grup una lota en un hotel de Magaluf l'any 2023. A més, varen enregistrar-ho i en varen difondre les imatges. La condemna és molt inferior a la petició inicial de la Fiscalia, que en reclamava 153 anys. Es considera que hi ha un atenuant de reparació del dany perquè els condemnats han consignat 150.000 euros en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima. També han reconegut els fets, de manera que s'ha arribat a un acord de conformitat abans del judici.
Reconeixen que el 14 d'agost del 2023 van entrar a l'habitació on s'allotjava un dels joves que estava acompanyat de la dona. Els homes, que sabien que la víctima estava inconscient per consum d'alcohol, la violaren múltiples vegades. A més, ho van gravar amb el telèfon mòbil i després van difondre 21 vídeos a través d'una xarxa social. En un primer moment, el Ministeri Públic demanava per als encausats un total de 153 anys de presó. Les penes, però, s'han vist reduïdes arran d'un acord. Les més baixes han estat per als responsables d'un delicte contra la intimitat, 2 anys i 3 mesos de presó. I les condemnes més elevades han estat contra 3 processats que han rebut una condemna màxima de 13 anys i 3 mesos, ja que també han estat considerats autors d'agressió sexual continuada amb accés carnal, violència i intimidació.
L'advocada i presidenta de Lobby de Dones, Francisca Mas, adverteix sobre el perill d'aquests acords de conformitat perquè no només suposen una rebaixa de penes per als encausats, sinó que eviten arribar al bessó del fet que jutja i que moltes vegades tampoc no permeten tancar el cercle a les víctimes.
La pena seria baixa en relació a la mètrica penal per aquest tipus de conductes. I l'altra cosa és que el fet de que sigui per conformitat malament sigui una cosa que ho permet el nostre dret, està evitant que se pugui arribar a la veritat processal, diria jo, dels fets.
També ha quedat vist per a sentenciar el judici a un home acusat de violar una dona mentre dormia al seu domicili a Eivissa. La fiscalia ha mantingut la petició inicial de condemna i demana 8 anys de presó i el pagament de 15.000 euros d'indemnització. El judici s'ha duit a terme a l'Audiència Provincial de les Balears.
Els fets van tenir lloc el 27 de gener del 2023, quan el processat va convidar la víctima i dues amigues seves a passar la nit al seu domicili. Quan les amigues se'n varen anar, l'acusat es va ficar al llit on la víctima dormia i presumptament la va agredir sexualment.
Són notícies que coneixem encara amb el ressò del 8M. De fet, la UIB ha optat per llegir aquest dilluns el manifest pel Dia Internacional de les Dones, en què reclama que es trenquin les bretxes que encara pateixen les dones universitàries. Són les alumnes Patrícia Mateu i Laura Vedell que han llegit el manifest.
Persisteixen bretxes i obstacles que limiten el progrés a la carrera investigadora en igualtat de condicions i en dificultats l'accés a espais de decisió i lideratge.
Reclamam drets, justícia i acció per a totes les dones i nines, i de manera molt especial per a les dones i joves que estudien, investiguen, ensenyen i fan feina a les nostres universitats.
La UIB també ha recordat que el 8M va ser adoptat com a Dia Internacional de les Dones per l'Assemblea General de l'ONU l'any 1977.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I l'expresidenta del Govern i presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, declararà com a testimoni el 22 d'abril en el judici pel cas Mascaretes. Dia 28 ho faran. Els acusats, que recordem-ho, són l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i l'empresari, Víctor de Aldama.
Se'ls investiga per presumptes delictes de suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, integració en organització criminal, ús i aprofitament d'informació privilegiada, falsedat i prevaricació. Anticorrupció demana 24 anys de presó per Ábalos, de 9 i mig per a García i 7 per a De Aldama. Les acusacions populars, liderades pel Partit Popular, en reclamen 30 per a l'exministre i l'exassessor, mentre que per a l'empresari també en sol·liciten 7. Davant això, Coldo García ha demanat que se'l deixi en llibertat per poder preparar el judici i demana declarar el darrer o el manco després del comissionista.
I els dos detinguts per dos presumptes delictes d'assassinat a Calamb Blanes, un d'ells, en grau de temptativa, han ingressat a la presó, va ocórrer en un atropellament mortal dijous, en aquest punt de la costa de Ciutadella, Blai Barber.
Els dos homes detinguts com a presumptes autors de dos delictes d'assassinat, un d'ells en grau de temptativa, després de passar a disposició judicial, s'ha decretat que ingressen a presó, segons la Policia Nacional. I és que l'atropellament mortal que va tenir lloc a Calen Blanes dijous i que la policia defensa que va ser intencionat, va acabar amb la vida d'un home i va ferir també a un altre home. Tota aquesta disputa va començar un dia abans, dimecres, a un hotel de Sa Caleta, a la costa de Ciutadella, segons la Policia Nacional, amb un enfrontament, on ja dos homes van patir ferides als braços i van haver de ser intervinguts quirúrgicament. També diferents homes d'un dels grups enfrontats van punxar rodes del cotxe d'un dels contrincants. Els dos homes que van ser detinguts per presumptes delictes de lesions serien un de cada bàndol i, després de passar a disposició judicial, van quedar en llibertat amb càrrecs sense mesures cautelars, segons la Policia Nacional. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
La Policia Nacional també escorcolla un conjunt de xalets de luxe Calvià que els investigadors atribueixen al fabricant d'armes rus Nikolai Kolesov, de l'entorn proper al president Vladimir Putin.
La intervenció dels agents s'ha fet en alguns dels 5 habitatges inscrits a nom dels familiars de Kolesov per no aixecar sospites de l'embarcament decretat per la Unió Europea després de la invasió d'Ucraïna. La denúncia parteix d'una organització opositora russa el passat mes de juny. La investigació està emmarcada en una instrucció judicial sota secret de sumari. L'investigat figura en la relació de persones susceptibles de sancions per la seva suposada participació en la intervenció militar russa contra Ucraïna.
I després de més de 2 dècades d'espera, avui el parador d'Eivissa rep els primers clients.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Ja fa un dia, però, que els ciutadans han pogut visitar-lo per parlar-ne. Saludam en directe a Pau Arbona, el seu director. Bon dia.
Maria Antònia, bon dia. Què tal? Com estàveu?
Per què és tan important l'obertura del parador número 99 d'Espanya, aquest parador d'Eivissa?
Idò, perquè és el primer que obrirem a Balears, a la fi, i perquè ho feim entrant per la porta gran, diguem, a un edifici, a un destí, a un lloc molt, molt, molt especial.
En quantes reserves obriu al gran públic? Quins són, de moment, els mesos amb més ocupació?
Bueno, i vam obrir primer el nostre client més fidel, del programa d'Amigos, del que tenim a Paradors, i començam amb aquests. Els primers dies van ser de venda exclusiva en aquest client, i per tant són els que van omplir els primers dos mesos. Els primers dos mesos estem pràcticament complets amb la disponibilitat en què cobrim, i després ja se comencen a obrir més possibilitats de reserva a partir del mes d'abril i durant tot l'estiu.
A quins perfils atreu aquesta Parador eivissenc?
Bueno, normalment Paradors atreu un tipus de client que cerca una mica el que oferim. I el que oferim és, sobretot, destí. Mostrar allà on estem i mostrar d'una forma una mica diferent. Mostrar història, mostrar sobretot gastronomia, mostrar tot el que és la part monumental, de tradicions, de cultura popular. Bueno, tot això ho volem posar en valor. En productes sempre locals, tot el que posem a taula intentant que sigui des d'estí on mos trobem, sempre cercant un mínim de qualitat i abans de gastronomia, un dels nostres forts. De fet, som una cadena d'hotels i restaurants, així és com us anomenem.
Uh-huh. En parlava vostra d'història. Quines són les restes arqueològiques que s'han integrat a l'edifici del castell?
Bueno, tenim fins a 7 troballes diferents, tenim un poc l'inici de tot, de la ciutat d'Eivissa, ja que estem en el punt més elevat, diguem, podem dir que d'aquí va començar una mica tot, i tenim restes romans, restes fenicis, tenim muralla musulmana, és una barreja que no podia ser d'una altra manera un castell, d'un poc tota la història d'Eivissa.
Idò bé, com dèiem, avui, després de més de dues dècades d'espera, el parador d'Eivissa rep ja els primers clients, per això hem volgut parlar amb el seu director, en Pau Urbona. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i res, convidar a tots els eivissencs i visitants que mos venguin a veure, que valdrà la pena.
I continuem encara parlant de turisme perquè el govern ha creat la mesa contra l'intrusisme que estarà formada per l'executiu autonòmic, els consells insulars també, amb l'objectiu de perseguir l'oferta il·legal a tots els sectors, especialment els del turisme, el transport, el comerç i la indústria. Els grups de treball es crearan després de Setmana Santa i comptaran amb associacions empresarials. La presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que es tracta d'una iniciativa basada en l'experiència d'Eivissa.
L'índex de pressió humana s'ha reduït a l'illa d'Eivissa en 18.000 persones diàries els mesos de temporada alta. Aquesta reducció de l'índex de pressió humana se produeix alhora que augmenta l'ocupació a l'oferta hotelera, que augmenta l'ocupació a l'oferta de lloguer vacacional reglat il·legal.
Aquesta mesa es crea amb la intenció que la lluita contra l'intrusisme sigui transversal i coordinada. Segons Proens, es farà feina especialment a sectors en què ja s'ha trobat oferta il·legal, entre els quals ha citat el transport de passatgers i el comerç, a més de mecànics, electricistes i de barbers. I encara continuem parlant d'economia i de les declaracions contradictòries que ha fet el president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la guerra a l'Iran aquestes darreres hores i que han fet ballar el preu del petroli. Ha estat marcat, com dèiem, aquestes darreres hores per la volatilitat. El barril Brent va arribar a fregar els $120 ahir davant les perspectives d'un conflicte llarg. Hores més tard, Trump assegurava en una entrevista telefònica que la guerra estava pràcticament acabada i això ha provocat un descens immediat fins als $90, unes paraules que només una estona després el president matisava. Deia que tenia encara objectius per complir, cosa que ha rebaixat notablement l'eufòria. And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. Ens adirem fins que l'enemic estigui derrotat de manera total i decisiva, ha dit davant de congressistes del Partit Republicà, cosa que ha fet tornar el temor als mercats per un possible allargament del conflicte.
I aquesta matinada Trump ha tornat a parlar, aquesta vegada a través de les xarxes socials per llançar una amenaça. Diu que colpejaran 20 vegades més fort l'Iran si bloqueja el pas de petroli a l'estret d'Hormuz. Mort, foc i fúria regnaran sobre ells, ha afegit. Missatges contradictoris de Trump entre la retòrica bel·licista i els els intents de calmar els mercats enfront de la pressió interna als Estats Units, pel descens de popularitat que el va provocar una nova inflació a causa de les seves polítiques.
La inestabilitat a l'Orient Mitjà ja fa que reposta a combustible sigui més car que fa uns dies. A les Balears ja hi ha estacions de servei on el dièsel se situa per damunt dels 2 euros al litre. En altres benzineres el trobam a 1,60 al litre. Un altre producte que s'encareix per la guerra de l'Iran són els fertilitzants agrícoles. Han pujat entre un 12 i un 15%. Aquest increment afecta de manera especial els grans cultius de cereals i de patates que en aquestes dates han de ser adobats amb fertilitzants nitrogenats.
La urea és el fertilitzant nitrogenat que s'utilitza per abonar els cereals en l'etapa de creixement. És l'adob que més s'ha encarit. Felip Prats, de Fertilitzants de les Balears, explica que un sac ha passat de costar 30 euros a 35 en una setmana.
Ha pujat sobretot el que és el tema de l'urea, perquè és el nitrogen, és el que ha pujat més. A més, és un material que sol venir per la part d'allà, de l'est. Ha pujat un 20% en aquests dies.
El president de Saja, les Balears, Joan Company, calcula que de mitjana els fertilitzants han pujat entre un 12 i un 15%, un fet que, sumat al preu del gasoil, comporta un increment de costos de producció per als pagesos, que pot acabar afectant la senalla de la compra.
La conseqüència, tant d'això com del gasoil, serà un augment de costos i aquí, si no poden repercutir preus, es perd de marge i entrar en pèrdues una altra vegada en el cultiu. Clar, si repercutim marges, això vol dir que el consumidor haurà de pagar més que tot el que seran els productes agroalimentaris i, lògicament, inflació per tota la societat.
Un context agreujat, a més, pel nou impost al carboni que des de gener s'aplica a la Unió Europea per gravar les importacions de productes amb alta intensitat d'aquest element químic produïts en altres països.
Mentrestant, les associacions de consumidors tenen la sospita que s'utilitza la guerra per inflar els marges empresarials.
I el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, considera que l'executiu ha de baixar impostos, però, sobretot, que ha d'actuar.
Tiene que intervenir márgenes, tiene que poner topes a los precios y monitorizar cómo evolucionan para saber cuándo se está especulando y cuándo se repercuten directamente las subidas como consecuencia del encarecimiento del petróleo y del gas.
Sánchez adverteix que a partir d'ara no només pujaran el combustible i l'electricitat, sinó que ho faran tots els productes, sobretot els que provenen del camp.
De les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà ha parlat també la presidenta del govern, Marga Proens, qui demana prudència. Diu que encara és prest per parlar d'ajuts.
Han començat a veure ja com hi ha un increment de preus, especialment de preu del combustible. El que passa que xerrar de mesures segurament es prest, no? Perquè no sabem l'evolució que tindrà aquest conflicte i sobretot la durada que, repetesc, espero que sigui lo més curta possible.
Això mentre el govern espanyol afirma que està monitorant els efectes econòmics de la guerra i que explora mesures per pal·liar-ne l'impacte en la butxaca dels ciutadans, dels treballadors i de les empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en parla amb els seus homòlegs de la Unió.
Esta discusión vamos a tenerla con el resto de ministros y con la Comisión Europea para poner sobre la mesa, yo creo que algunas de las lecciones que aprendimos, en este caso en la respuesta a la guerra de Ucrania, entre otras cosas la importancia de tener coordinación.
I el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha anunciat que prepara un pla d'emergència energètica, diu que vol protegir els espanyols de les polítiques del president Pedro Sánchez.
Sánchez solo diseña eslogans, pero esto va de diseñar políticas y de defender a nuestra gente.
I a banda de l'impacte econòmic, la guerra a l'Iran fa que les principals institucions polítiques es replantegin les relacions internacionals i la geopolítica. De fet, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que Europa necessita una nova política exterior més realista i que no pot custodiar el vell ordre mundial d'un món que ja no existeix ni tornarà.
The first is that Europe can no longer be a custodian of the old world order.
Von der Leyen diu que sempre defensaran el sistema basat en normes, però que ja no poden confiar com a l'única manera de defensar els seus interessos.
Ha estat durant una compareixença en què la política comunitària ha remarcat que el poble iranià mereix la llibertat i el dret a decidir sobre el seu futur i ha estat clar amb el règim dels ayatollahs.
There should be no tears shed for the Iranian regime.
Diu que no s'ha de vessar ni una llàgrima pels que han imposat la mort i l'opressió al seu poble. Això l'endemà que s'hagi nomenat Mojtaba Khamenei com a nou líder suprem, i precisament sobre això Brussel·les diu que n'ha pres nota, però insisteix que són els ciutadans de l'Iran qui han d'elegir els seus mandataris.
Mentrestant continuen els atacs. L'OTAN ha fet caure un míssil balístic iranià sobre l'espai aeri turc, el segon de de l'inici de les hostilitats, i també aquesta matinada 250 persones han estat evacuades de l'Orient Mitjà i han aterrat a Espanya avui matí.
Informatiu matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25, encetam la informació dels esports i parlem del Reial Mallorca, que començarà a preparar avui el partit de diumenge contra l'Espanyol. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista farà aquest matí el primer entrenament de la setmana després de gaudir ahir del seu dia de descans. Per afrontar aquest partit contra l'Espanyol, Martín de Michelis ha programat una setmana intensa de feina. Demà els futbolistes tindran doble sessió a la ciutat esportiva i en total seran 6 els entrenaments que faran els jugadors del Mallorca aquesta setmana. I precisament el seu pròxim rival, l'Espanyol, va tancar ahir la jornada 27 de Lliga amb un empat a un al seu camp contra l'Oviedo, el coer de la classificació. D'aquesta manera, el conjunt català acumula 10 jornades consecutives sense guanyar. La darrera victòria va ser a domicili el passat 22 de desembre al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Escoltam el jugador de l'Espanyol, Carlos Romero.
Sí, creo que a Mallorca hay que salir como hemos salido hoy, desde el minuto uno a morder, a ir a buscarles. Ellos están en una dinámica también mala, y creo que hay que conseguir ganar allí como sea, y estos dos partidos que quedan antes del parón, pues irnos con dos victorias.
Per diumenge, de Michelis té el dubte del capità Antonio Raillo, que va demanar el canvi per unes molèsties a l'abductor al darrer partit contra l'Osasuna. A falta de proves mèdiques, encara no es coneix la durada de la seva recuperació. Qui continua recuperant-se és Javi Llebrés, però no et segura la seva presència a Somos. D'altra banda, també pendents del comitè de competició, que en principi sancionarà amb un partit Jan Virgili per l'expulsió a El Sadar. Pel que fa a la classificació, el conjunt mallorquinista és 18 amb 25 punts, un menys que l'Elx, que és l'equip que marca en aquests moments la permanència. Recordem que el Mallorca Espanyol el podreu seguir en directe. Serà diumenge a partir de les 12 del matí, amb tots els partits també de Segona Federació. Avui comencen els vuitens de final de la Champions amb els partits d'anada. A les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Tottenham, serà el Metropolitano. El conjunt anglès arriba en una mala dinàmica, porten 5 derrotes consecutives a la Lliga i estan a un punt de les posicions de descens. Tot i això, cal recordar que la Lliga regular de la Champions, el Tottenham, va quedar quart classificat i només va perdre un partit. Sentim l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, és el Cholo Simeone.
De la misma manera que enfrentamos todos los partidos. Yo creo que ningún equipo cuando entra al campo se acuerda en qué lugar está en la tabla o dónde está en el momento en cual convive. Los futbolistas quieren jugar, quieren ganar, quieren hacerlo bien, quiere ganar el partido que tiene por delante, y creo que sucede así en todos los equipos.
I també a les 9 el Barça jugarà al camp del Newcastle. Per aquest enfrontament, el tècnic Hansi Flick no podrà comptar amb els lesionats Frankie de Jong, Balde, Koundé ni Christensen. D'altra banda, Gavi ha viatjat amb l'equip, tot i que encara no està disponible per jugar. El porter del Barça, Joan Garcia, diu que l'equip es troba en un bon moment i que després de l'eliminació a les semifinals de la Copa del Rei no es pot relaxar en una eliminatòria que és a doble partit. L'escolta.
Hemos tenido tiempo de trabajarlo, de analizarlo, y creo que estos últimos partidos se ha visto que hemos dado un paso adelante también. Creo que el equipo pues lo tiene claro, que es una eliminatoria de dos partidos, sabiendo evidentemente que el rival en su casa querrá sacar el máximo, bueno, el mejor resultado posible, pero también teniendo claro de lo que ha pasado en la última eliminatoria y que nos sirva.
I demà, també a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola. En bàsquet, demà hi ha derbi balear, la primera FEP en una nova jornada intersetmanal. Estia Menorca i Palmé Bàsquet s'enfrontaran a Vintalfa quan siguin les 8:30 del vespre. El conjunt mallorquí arriba probablement en el millor moment de la temporada després de dues victòries consecutives i d'aconseguir sortir de la zona de descens. Juan Díez, tècnic del Palmé, va parlar del derbi just després del darrer partit. El sentit.
Yo estoy pensando en Menorca. Creo que es importante que vayamos con confianza para allá, que hagamos un trabajo que sea similar a este, ¿no? Tenemos poco tiempo para entrenar, pero bueno, ya os digo, hoy disfrutar y ya mañana ponernos a trabajar para no bajar la guardia.
I també jugarà el Fibui Palma, serà demà a les 8 del vespre, rebrà la visita de l'Alacant al Palau Municipal d'Esports de Son Moix, l'equip de Pablo Cano, que intentarà retrobar-se amb la victòria després de 4 jornades consecutives amb derrota.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts. D'aquí a mitja hora comença el ple del Parlament en què, si no hi ha sorpreses, la llei de memòria democràtica quedarà definitivament derogada.
Vox ha arribat a un acord amb el PP per suprimir la norma aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018. Els populars justifiquen que mai ha estat la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic.
I l'Audiència Provincial de Palma condemna a 73 anys de presó els 8 joves acusats de violar en grup una lota britànica en un hotel de Magaluf l'any 2023.
Els condemnats reconeixen els fets i han arribat a un acord de conformitat abans del judici, de manera que han aconseguit una rebaixa de 80 anys respecte de la petició inicial de la Fiscalia.
I a les 8:45 minuts serà el torn per les notícies de cada illa. Les edicions insulars de l'informatiu matí ha quedat vist per a sentència al judici a un home acusat de violar una dona mentre dormia al seu domicili a Eivissa. La Fiscalia ha mantingut la petició inicial de condemna. Demana 8 anys de presó i el pagament de 15.000 euros d'indemnització. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El judici s'ha duit a terme a l'Audiència Provincial de les Balears aquest dilluns. Els fets varen tenir lloc el 27 de gener de 2023, quan el processat va convidar la víctima i dues amigues seves a passar la nit al seu domicili. Quan les amigues se'n varen anar, l'acusat es va ficar al llit on la víctima dormia i presumptament la va agredir sexualment.
I presó provisional i sense fiança per als dos detinguts per l'atropellament mortal de la setmana passada a Ciutadella. Excel Camarasa, bon dia.
La jutgessa els investiga per un delicte d'homicidi consumat, un delicte d'homicidi en grau de temptativa i també per omissió del deure de socors. La Policia Nacional defensa que l'atropellament va ser intencionat. Recordem que va acabar amb la vida d'un home.
I a Mallorca, el Consell inicia una ofensiva per reclamar a l'Estat els 350 milions d'euros del conveni de carreteres. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Tots els partits en representació a l'institució, amb excepció del PSOE, han donat suport a una moció que reclama al govern central que recuperi el conveni subscrit el 2021, ara amb preus actualitzats. En el llistat a finançar per part de Madrid hi ha una vintena de projectes, però no el tram 1 del segon cinturó.
I pendents un dia més de les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les declaracions contradictòries del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la guerra a l'Iran fan ballar el preu del petroli. En parlem ara a l'entrevista.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Trump parlava d'una guerra pràcticament acabada, tot i que una estona després matisava i deia que encara hi ha objectius per complir. Unes contradiccions que han fet oscil·lar de manera important el preu del barril de petroli. Per parlar de les vinculacions econòmiques de la inestabilitat a l'Orient Mitjà, saludam en directe Joan Tugores, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara mateix tothom està pendent de quin escenari es produeix amb el conflicte, una intervenció breu o una guerra que s'allargui més en el temps. Quins escenaris econòmics poden preveure en funció d'una possibilitat o d'una altra?
Bueno, jo crec que hi ha, des del punt de vista econòmic, hi ha dues grans qüestions, ja prou conegudes. La primera és l'evolució dels mercats energètics a nivell mundial, els símptomes més immediats, l'elevació dels preus del petroli o les fluctuacions del preu del petroli i del gas natural són la conseqüència més immediata. I la segona derivada d'aquesta és que si el conflicte s'allarga més del que inicialment estava previst. Aquesta elevació dels preus del petroli i del gas podria incidir negativament en un augment d'inflació, i aquest augment d'inflació podria portar als bancs centrals a pujar els tipus d'interès, o almenys no baixar-los tan ràpidament com estava previst, i aquesta elevació de tipus d'interès també podria ser un factor negatiu sobre el teixit productiu de les nostres empreses.
Penseu que la situació d'inflació podria arribar a ser tan greu com la provocada per la guerra d'Ucraïna?
Inicialment no, perquè a la guerra d'Ucraïna, el que va passar el 2021-2022, hi havia d'altres factors, entre ells la liquiditat acumulada per les mesures expansives per fer front a la pandèmia, però en qualsevol cas, si aquest temor del repunt inflacionista és un recordatori de que la batalla contra la inflació mai es pot donar per guanyada de forma prematura i que hem d'estar sempre vigilants. Jo crec que les principals lliçons del que està passant és que tenim una sèrie d'assignatures pendents al conjunt de l'economia mundial, però sobretot aquí a Europa. Una, l'energètica, la fragilitat econòmica d'Europa. No tenim l'autosuficiència energètica que tenen els Estats Units. Depenem bàsicament de fonts d'energia importades, almenys ara per ara, i aquest tipus de conflictes ens recorden la fragilitat que tenim els europeus de dependre de subministraments exteriors que es poden veure molt afectats per factors geopolítics. Ara el que està passant a l'Iran, abans el que va passar a Ucraïna, i per tant els europeus s'haurien d'aprofitar entre cometes o sense cometes aquestes situacions delicades per repensar una mica més les estratègies per reduir aquestes fragilitats d'una dependència excessiva del subministrament energètic exterior.
Senyor Tugores, aquests darrers anys l'economia espanyola ha estat marcada per un creixement superior al de la mitjana europea. L'actual context de conflicte a l'Orient Mitjà podria conduir a un canvi de tendència cap a un menor creixement o fins i tot un decreixement de l'economia?
Bueno, el creixement de l'economia europea espanyola ha estat efectivament notable, superior a la mitjana europea. També s'ha dit que és un creixement més intensiu, però no necessàriament un creixement com seria desitjable en guanys de productivitat. Però, en fi, més enllà d'aquestes discussions del model de creixement, les pressions els actuals esdeveniments es recorden els punts febles que tenim a la nostra economia. La dependència, bàsicament la dependència energètica, cal constatar que si el preu de la gasolina ja està pujant, com tothom sap, el preu del gas, que quan va passar el que va passar a Ucraïna i el petroli es va començar a substituir pel gas natural liquat, llavors la nostra economia es va fer molt depenent, bàsicament, del gas natural liquat que arribava de Qatar, que ara no arriba per el tancament de l'estret d'Hormuz, pel gas natural que arribava dels Estats Units, i per tant la situació actual delicada, que ja veurem com evoluciona de les relacions entre Espanya i els Estats Units, esperem que no afecti gaire aquests enviaments de gas natural liquat i després altres fonts de gas natural com els que venen de Noruega o els que venen del nord d'Àfrica. Per tant, jo crec que el govern espanyol, l'economia espanyola, hauria de tenir l'agilitat, l'eficiència per diversificar aquestes fonts de subministraments energètics, substituir les que per motius geopolítics, com la de Qatar, a curt termini es veuen afectades, i mantenir garantir un subministrament fluid d'aquestes fonts energètiques per tal que el nostre creixement no es ressentís més de l'estrictament imprescindible.
I una darrera qüestió, senyor Tugores. En aquests moments a Espanya es parla de possibles intervencions de l'administració per reduir els efectes negatius de la guerra. Està en mans dels governs de l'administració fer alguna cosa per evitar una major inflació?
Bueno, es parla a Espanya i a la resta de països més afectats, sobretot aquí a Europa. Hi ha mesures a curt termini, però aquestes mesures a curt termini només es poden, el que fan és reduir els símptomes, perquè al final, si es posen, per exemple, topalls als increments dels preus dels carburants o els preus del gas natural o el que passa en el seu moment de l'excepció ibèrica, això com a solució transitòria pot funcionar, i en el passat ha funcionat, però utilitzar aquestes solucions a curt termini que afecten els símptomes però no les causes, no ens hauria de fer oblidar el principal missatge del que està passant. Tenim una fragilitat a la nostra dependència energètica i més enllà de les mesures conjunturals a curt termini per aliviar els símptomes més negatius, necessitem una reflexió que faci que Europa i Espanya solucionin d'una forma el més estable possible aquesta dependència energètica, que cada vegada que passa alguna cosa a nivell internacional ens passa factura.
I també avui hem volgut parlar d'aquestes conseqüències més econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, del que sabem fins ara, del que es pot dir fins ara, i ho hem fet en Joan Tugores, catedràtic d'Economia a la Universitat de Barcelona. Gràcies.
A vostès.
8:39, continuem encara parlant d'economia, de qüestions laborals, anant fins a la Universitat de les Illes. I és que avui és un dia marcat en el calendari per les oportunitats laborals. La UIB acull la de 9a edició del Job Day, la fira d'ocupació que connecta nou talent universitari amb teixit empresarial. Més de 190 empreses i institucions oferiran a partir d'avui fins demà llocs de feina a estudiants i titulats universitaris. A la universitat hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, aquí ja vos puc anunciar, ja vos puc descriure en aquest moment que hi ha molt de moviment aquí justament a l'Escola d'Hoteleria, que enguany participa per primera vegada en aquest esdeveniment. És un primer contacte, un primer cara a cara, perquè mos entenguem que mantindran graduats i també empreses no debades. El Job Day de la universitat es consolida ja com una de les trobades de referència, justament per facilitar això, dèiem, aquesta transició de l'àmbit acadèmic cap al professional. Heu de pensar que els estudiants i també titulats poden visitar tots aquests estants que ja s'estan muntant en aquest moment, múltiples paradetes i lliurat, de fet, el seu currículum, conèixer també de primera mà els perfils més sol·licitats i establir un primer contacte directe amb aquests responsables de recursos humans. Ja m'acompanya per parlar-ne Maria Dalmasso, si és que ella és directora d'aquest Departament d'Orientació i Inserció Professional. Molt bon dia, Maria Dalmasso.
Bon dia, molt bon dia.
El primer que vos volia demanar és d'aquests contactes que s'establiran avui, múltiples, a més, teniu una estimació de quants contractes es poden arribar a formalitzar?
Sí, prèviament a l'esdeveniment, aplicant la plataforma des d'OIP, totes les ofertes laborals i també les pràctiques extracurriculars que s'oferiran avui i demà aquí. N'hi ha més d'un milenar. Un milenar d'ofertes, que vol dir més de 100 llocs de feina o pràctiques, perquè hi ha empreses que més d'un lloc de feina o de pràctiques, bastants més, segons el tamany de l'empresa. Per tant, nosaltres després del Job Day fem una evolució com ha anat, i són unes dades que se van augmentant, les dades d'inserció laboral al llarg de l'any. És un degoteig constant de persones i empreses que s'han conegut aquí, avui i demà, però que no tal volta de forma immediata, però sí que se van fent contractes al llarg de l'any. Nosaltres cada any fem un document que se diu Dades i Xifres, que és un resum de tot el que hem fet en SDOIP, i tenim constància, per exemple, l'any passat, que hi havia més de 500 persones que havien trobat feina a través nostre. Això que tinguem constància. Moltes vegades se fan aquest contacte si no ens arriben a nosaltres. Però moltes persones que avui venen aquí a oferir feina varen començar venint aquí a cercar feina. Això és molt guapo, perquè primer varen venir com a recent graduats o estudiants i ara venen a captar ells també el talent de la universitat.
Parlant molt de contractes, per tant, que s'arriben a firmar al llarg de l'any, moltes empreses, de fet, es repeteixen ara per ara. Quines són les feines, els perfils més demandats, per resumir?
Hi ha una diversitat de perfils, de formació, de màsters. Ja sabem i és sabut que tots els temes de noves tecnologies són els perfils molt demandats, molt requerits per les empreses. Perfils de sanitaris, perfils de sector del turisme, és molt variat. Penseu que les empreses que venen aquí, la majoria són grans empreses, i potser poden ser que siguin del sector turístic, no? Però necessiten perfils molt diferents, perquè tenen departaments de qualitat que tal volta necessiten contractar persones de ciències. Tenen departament de recursos humans que necessiten de psicologia. Tenen departaments jurídics que necessiten de... Per tant, és molt divers. tot i sabent que les noves tecnologies i les enginyeries són les professions més demandades avui per avui.
Deres, per tant, noves tecnologies, també enginyeries. M'agradaria reflexionar sobre un punt de la gent ens pugui escoltar. El fet de tenir una titulació universitària en aquest moment obre les portes al mercat laboral per tots aquests joves que mos puguin escoltar?
Sí, rotundament sí. Per què? Perquè els joves, si no tenen formació, quan són joves el mercat laboral les necessita, però si no fan aquesta formació a la llarga, perden aquestes oportunitats laborals. Tenir un grau és garantia de tenir una formació de qualitat.
Per tant, amb aquest missatge d'Anna Maria Palmà, ens acomiadam ara mateix. Moltes gràcies. Una de quan contractes es podrien arribar a signar en aquest Job Day que comença a partir d'avui i s'estendrà fins demà.
Gràcies, Caterina. Com dèiem, aquest Job Day que comença avui a partir de les 10 a la Universitat de les Illes Balears, aquesta fira d'ocupació que connecta el nou talent universitari amb el teixit empresarial i en la qual hi participen més de 190 empreses. Arribam a les 8:45 minuts. Tot d'una comencen les desconnexions insulars aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El Consell Insular inicia una ofensiva per reclamar a l'Estat els 350 milions d'euros del conveni de carreteres. Tots els partits amb representació a l'institució, amb excepció del PSOE, han donat suport a una moció que reclama al govern central que recuperi el conveni subscrit a l'any 2021, ara però amb preus actualitzats. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Què tal? Bon dia. En aquesta hora davant retencions d'entrada de Palma per l'M3 entre Sant Cladera i Sant Fortet, en trànsit bastant lent fins a l'enllaç amb la via de cintura. També hi ha retencions a l'M20, tant en sentit llevant cap a Sant Gotleu com en sentit ponent a l'atur de Sant Mos. D'altra banda, l'M20 també hi ha una direcció a la via de cintura trobant també circulació lenta. I per acabar, l'M19, l'accés al centre de Palma, registrant també retencions puntuals. Demanem precaució als punts més carregats. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, el Consell Insular impulsa una ofensiva política per reclamar a l'Estat un conveni de 350 milions d'euros per a infraestructures viàries a l'illa. Tots els partits en representació a l'institució, a excepció del PSOE, han donat suport a una moció que reclama al govern central que recuperi el conveni subscrit a l'any 2021, ara amb preus actualitzats. Eina Morales, bon dia.
Bon dia. En la llista a finançar per part de Madrid hi ha una vintena de projectes, sobretot a la xarxa secundària, però no el tram 1 del segon cinturó, que començarà a construir-se enguany. S'ha deixat fora per afavorir el suport de Més per Mallorca. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
S'estan fent molta de feina per millorar les infraestructures, per no consumir ni un pas més de territori, amb una mobilitat més sostenible, amb pàrquing dissuasius i, sobretot, amb vials cívics.
El PI i Més per Mallorca insisteixen a prioritzar les necessitats dels mallorquins per davant d'estratègies polítiques. Escoltàvem el portaveu del PI, Antoni Sales, i el diputat ecosobiranista Vicenç Vidal.
Volem destacar aquest enteniment i volem fer veure a la ciutadania també que quan volem, ens sabem posar d'acord. Això és molt important.
Creiem que s'ha arribat a un col·lapse circulatori i que creiem que les carreteres secundàries, les carreteres que empleen més els residents, ha d'haver una intervenció. Quedi clar que des de més per Mallorca dèiem el mateix aquí i a Madrid.
Catalina Clavera, portaveu del PSIP a la institució insular, considera un paperot de Galmés per fer política contra el govern central.
S'està utilitzant la institució insular, el Consell de Mallorca, per fer partidisme per una dèria seva que és sol·licitar que conveni de carreteres, però només ho fa per pegar contra l'Estat. És una estratègia contra en Pedro Sánchez perquè realment en 3 anys no ha mogut ni un dit per aconseguir cap tipus de finançament per fer les infraestructures que ell considera que s'han de fer.
Està previst que, a més d'aquesta moció, el Consell de Mallorca també s'entremitin altres de similars, el Congrés, el Senat i els ajuntaments de l'illa.
D'altra banda, Manacor i Sant Llorenç han inaugurat el pont de Riuet de Sillot reformat. Les obres han renovat l'estructura metàl·lica i la passarel·la de fusta i han costat prop de 500.000 euros assumits a mitges entre els dos ajuntaments. El pont torna a estar operatiu just a temps per la temporada turística. Mentrestant, la manacorina Antònia Pujades, ja regidora de l'Ajuntament de Manacor, va prendre possessió del càrrec ahir en substitució de Carme Gomila, com ella també s'uneix a l'equip de govern de Més Esquerra de Manacor.
Ja és oficialment la nova regidora de Participació Ciutadana, Consell de la Infància i Consell de l'Adolescència. Unes responsabilitats que Antònia Pujades assumeix amb nervis i il·lusió.
Pues amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Sí que és veritat que són unes àrees que per jo crec que són agraïdes, perquè és molt de contacte amb la gent, amb lots i joves, que sempre són una part molt important i més alegre de la política, normalment.
Està a pressposició en un ple ordinari en què s'han analitzat també altres qüestions. L'equip de govern ha defensat una moció d'urgència en desacord per la nova ordenança d'escolarització de la Conselleria d'Educació, que vol unificar totes les àrees escolars del municipi. El líder de Més Esquerra i Valda de Manacor, Miquel Oliver, està en contra que les famílies puguin triar centre i no duguin els infants a l'escola més propera que a seva.
Pensat que qualsevol família que viu, per exemple, i vol un exemple a Sillot, a lo millor per fet de que hi hagi un efecte crida de les famílies de Manacor o d'esport, no podran anar a l'escola que tenen més a prop.
I el Partit Popular ha defensat una moció contra la regularització del govern central de persones migrants que el PP ha presentat a totes les institucions. És la portaveu Maria Antònia Sansó.
Aquí a les Illes Balears patim molt les pasteres, patim molt la immigració irregular i tot això és un efecte cridada també cap aquí, cap a les Illes.
2:51, canviem de qüestió. Ahir va acabar el termini perquè les més de 200 persones de l'antiga presó de Palma presentassin al·legacions a la notificació que havien rebut. Una vegada resolta, se'ls oferirà un termini de 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament iniciarà un procés judicial per obligar al desallotjament.
Des d'acord, diuen que els serveis socials fa anys que ofereixen ajuda a aquestes persones i que la majoria l'han rebutjada. El consistori insisteix que el desallotjament es fa per garantir la seguretat de les persones que resideixen dins del recinte on recentment s'han produït bregues i incendis. Segons l'Ajuntament, no es fa aquest desallotjament per promoure un projecte que està previst en aquell espai. Diuen que un 65% dels residents de l'antiga presó es troben en situació administrativa irregular.
I en relació amb aquesta qüestió, d'haver mig centenar de col·lectius i organitzacions han convocat una concentració contra el desallotjament d'aquestes més de 200 persones de l'antiga presó de Palma.
La mobilització tindrà lloc a les 7 de l'hora baixa d'aquest divendres, segons ha informat la plataforma Menys Turisme, Més Vida en un comunicat. A més, també han posat en marxa al llarg de la setmana una xarxa de punts de recollida de material a diferents entitats com l'Ateneu La Fonera, a Palma, als quatre cantons de Felanitx i Satafona de Bunyola. Han obert també una caixa de resistència.
Més notícies, l'Ajuntament d'Andratx ha engegat una nova convocatòria de subvencions destinada a fomentar la rehabilitació, la conservació i l'envelliment de les façanes del municipi, que aportarà fins al 25% del cost de les obres.
Els ajuts van dirigits a propietaris d'habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, conjunts d'aparcaments, d'apartaments i comunitats de propietaris que vulguin fer obres de manteniment, restauració o rehabilitació. La subvenció cobrirà fins al 25% del pressupost d'execució de les obres, amb un màxim de 15.000 euros per edifici, i compta amb una dotació total de 75.000 euros. La batllessa d'Andratx, Estefania Gonzalvo, ha destacat que la millora de les façanes també tindrà una repercussió positiva dins les zones comercials.
Per nosaltres és molt important donar aquesta ajuda als propietaris
per dur endavant aquestes obres que no només tenen un benefici per als propietaris, sinó també de cara a el que representen com a municipi. I sempre són unes subvencions que tenen molta concurrència i, a més, afegir que també tenen una bonificació en l'impost de construccions del 95% per a les obres que s'aduïn endavant.
Les sol·licituds de subvencions per la conservació de façanes Andratx es podrà presentar abans del 8 d'abril i les obres hauran d'estar acabades abans del 2 de febrer de 2027.
Mentrestant, el Consell Assessor de la Comuna de Bunyola s'ha reunit per continuar avançant en l'elaboració del pla d'usos d'aquest espai natural, que té com a objectiu fixar els criteris per ordenar i fer compatibles l'esbarjo i la conservació. L'Ajuntament preveu que podria aprovar-se el mes de maig.
A la darrera reunió del Consell Assessor, format per tècnics, representants institucionals, identitats socials i experts, s'han compartit criteris i propostes com la limitació d'estada als refugis a 3 nits, una ocupació màxima de 4 a 6 persones i el requisit d'una autorització per als no residents. En els refugis també es demanarà un depòsit i no estarà permès posar música ni deixar-hi fems. El regidor de Medi Ambient, Juan Antonio Riera, destaca que el pla és una regulació per protegir l'espai, tenint en compte que els usos han canviat i ara són principalment recreatius.
Ha de pensar que la comuna és un bloc que té 1.100 quarterades. És molt gros. Entonces, si no fem una regulació dels usos i, a més, en la massificació que hi ha, sobretot els caps de setmanes, pues, el farà malbé.
I un darrer punt, perquè les terrasses de la catedral ja tornen a estar obertes al públic, l'espai romandrà obert fins al mes de novembre. Els residents hi poden accedir de manera gratuïta els divendres i en descompte la resta dels dies. Amb aquest apunt, arribem a les 8:55 minuts, continuem informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dedicam aquests darrers minuts abans de les 9 del matí a la cultura i avui per la nostra plana cultural passa per la platja de Palma. Allà s'hi dona el SUSA, l'operatiu per extreure el derelicte de ses fontanilles al vaixell romà del segle IV abans de Crist, que va descobrir de forma casual un bussejador l'any 2019. Les restes del vaixell, amb àmfores amb oli, salses de peix i vi, es troben en un extraordinari estat de conservació i situen Mallorca com a indret arqueològic de referència a tot el món. La presentació de l'operatiu és d'aquí uns minuts a les 9, però la nostra companya Sandra Martínez ja és a ses fontanilles amb alguns dels protagonistes. Sandra, bon dia.
Bon dia, Marian. Sí, som aquí a ses Fontanelles. El paisatge d'obres del passeig, un passeig que ja sabem que sempre està ple de turistes a l'estiu, ara hi ha molta tranquil·litat, 4 persones que caminen, que fan esport. Hi ha també els senyals d'aquestes obres al passeig marítim i tot això s'hi afegeix a partir d'avui unes altres obres que seran dins la mà, però que tenen aquí la infraestructura muntada just al costat d'aquesta zona, aquí ses Fontanelles. Parlem d'aquesta operació Arqueo-Mallornauta, que és la recuperació d'aquest derelicte, d'aquest vaixell que, com deies, es va trobar de forma casual fa uns anys. Un dels responsables d'aquesta operació és el Miquel Cau Ontiveros. Ell és responsable d'aquesta, com dèiem, d'aquesta operació, bé, de la Universitat de Barcelona, i ens acompanya ara mateix. Senyor Cau, bon dia.
Molt bon dia.
En què consisteix les obres que es posaran en marxa a partir d'avui, exactament?
Bueno, comencem una nova campanya que està dedicada fonamentalment a acabar d'excavar la part del vaixell que encara està per excavar i després a començar l'extracció d'aquest vaixell per preservar-lo de cara al futur i perquè també la ciutadania ho pugui gaudir.
Dèiem que és un derelicte, un vaixell enfonsat amb una qualitat extraordinària. Entenc que per vostès, pels arqueòlegs, hauria ser una sorpresa i una cosa molt especial. Per què és tan extraordinària aquesta troballa?
És molt especial per diverses raons. Primer, perquè estem amb un derelicte completament conservat a 65 metres de la línia de costa de la platja més turística de Mallorca, per dir-ho d'alguna manera, i a 2 metres de fondària. Trobar un vaixell en tot escarregament conservat, amb un estat de conservació de la fusta espectacular, a tan poca distància de la costa i a tan poca profunditat, és un cas inusual. Però, a més, hi ha moltes dades científiques que estan fent veure que és un vaixell únic. És un vaixell que venia de Cartagena, del sud-est de la península Ibèrica, que se va enfonsar en aigües de Mallorca en el segle IV després de Crist. Hi ha molt pocs vaixells del segle IV després de Crist coneguts a tota la Mediterrània, i és l'únic que sabem que duia un carregament de Cartagena. Per tant, això també ho fa molt singular. I l'estat de preservació és tan bo que s'han conservat restes orgàniques, les àmfores senceres amb el contingut a dintre, encara amb els taps de les àmfores, per dir-ho d'alguna manera, no? I peces molt singulars. Per exemple, hi ha un trepant de mestre d'aixa per fer forats a la fusta, que n'hi ha 5 a tota la Mediterrània i les fontanelles en té un, no? I així podria continuar, vull dir que té moltes singularitats i és un cas, com jo dic, és un cas únic, que mos passarà una vegada a la vida acadèmica, no? Tenir l'oportunitat, hem excavat a molts jocs i fent molta feina, però un cas com aquest, si te passa una vegada a la teva vida acadèmica, és un tresor.
I aquest cas, el vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, implica també a les institucions, perquè, clar, una vegada es troba, es fa aquesta troballa, s'ha de preservar i s'ha de mostrar a la gent. Això també és un repte, entenc, per les institucions.
Sí, efectivament, avui és un dia importantíssim per al Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, perquè després de molts mesos, després d'aquests 2 anys, per la nostra part, fer feina intensament amb tots els directors d'aquest projecte i amb els millors tècnics que podien en estar en el capdavant d'aquesta extracció, hem arribat en el dia d'avui, no? I hem arribat en el primer dia de veure pues, aquest gran tresor que sortirà d'aquesta mà i que podrem veure pues, tots els ciutadans, no? Recuperar part de la nostra història i això és importantíssim també fer-ne la difusió com cal perquè tothom pugui conèixer aquesta fita.
Serà al Museu de Sant Carles, no? Així ho deixem, seguirem informant. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat en aquest primer dia en aquest inici d'aquestes obres d'extracció.
Gràcies, Sandra. I hem arribat ara a les 9, repassant les qüestions més destacades de l'actualitat d'aquest dimarts. En aquesta hora ha de començar el ple del Parlament en què es preveu que quedi derogada la llei de memòria democràtica, connectant amb la cambra autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, i ho farà amb una protesta convocada a les 11 a les portes del Parlament per la Plataforma per la Memòria Democràtica, que engloba un centenar d'entitats. D'aquesta manera culminarà el procés per derogar una norma i ho farà per segona vegada després que en un primer intent els populars fessin marxa enrere en el marc d'un acord amb l'esquerra. La iniciativa es va reactivar després amb el pacte pressupostari PP i Vox pel 2025. Els populars justifiquen el seu canvi de posicionament perquè consideren que la llei no és necessària perquè la de Fosses continuarà vigent. Vox celebra el que considera el final del revengisme